Quan arribes als 40, els cabells blancs volen dir que has guanyat en sabidoria. Aquell mal de genoll vol dir que has viscut molt i molt intensament. I potser gastes ulleres de prop, però les coses importants les veus més clar que mai. A nosaltres ens passa. Celebrem el 40 aniversari i ens sentim ben joves. Ràdio Valira, la primera, la d'aquí. 40 anys siguent la banda sonora de la teva vida. Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Passant gairebé 6 minuts i mig de les 12 del migdia, què tal, com estem? Nosaltres bé, aquí. Tapadets.
Tapadets.
No fa fred avui, Ricky.
No, però...
Saps, Sahrao.
Sí, però bueno, mira, jo ja saps que m'agrada anar tapadet. Sí. Bueno, doncs res, senyores i senyors, fot un dia de...
Passo hi ha molta gent que els hi agrada,
mira,
que plogui.
A la Iman, que...
Bueno, a mi no, encanta. Perquè avui tinc al·lèrgia, no sé.
Veus.
Deu ser al·lèrgia a la pluja.
Deu ser això, al·lèrgia a la pluja. Bé, el dia és un dia rúfol, xungo, com tants i tants dies que portem d'aquestes característiques. Però bueno, ja se sap, és hivern i a l'hivern, doncs,
A l'hivern...
Sí.
No plou tant. A l'hivern no plou tant com plou enguany,
Doncs escolta, aquest any és terrible. Bé, com sempre, moltes gràcies per acompanyar-nos. Avui que és dimarts, dia 10 de febrer, ens queden 324 dies per acabar l'any i fem el programa ja 2917.
Molt bé.
Bé, dit això, descontent, emprenyat, disgustat, decebut...
Ara parlarà de futbol.
Sí, vam perdre.
Vols que posi l'himne de
l'Espanyol? No, vull que posis l'himne de l'Espanyol.
Ai, fill.
Des de que ha començat el 2026, l'Espanyol en caída libre, vull dir... No hi ha manera. Un únic punt de tots els partits que s'han jugat i, a més, un desastre. Ja veurem si això té solució o no, i menys mal que la primera volta va ser sensacional, perquè és que, si no, si hi haguéssim començat així, doncs segurament ja estaríem, a segona.
Ja. Apa, aquí.
Que sí, home. I espera't, perquè si això no s'arregla... Els altres equips es van acostant, i, bueno, ja veurem què passa. Dit això, deixa'm que comenti que arrenca el Benidorm Fest... Sí. I, bueno, doncs ja saben que això és la prèvia de qui surt, o havia de sortir, la cançó, la gent, doncs, que representava a Ràdio Televisió Espanyola, a Eurovisió.
Però no s'hi va.
Però el Benidorm Fest es fa igual, I, doncs, arrenca aquest programa, que el tindreu avui després del Broncano. Aleshores, hi ha aquest, el Benidorm Fest, un programa que presenta Jesús Vázquez, Javier Ambrosi i la inestimable ajuda de la ja veterana Inés Hernán. També surt també per allà fotent el préssec, l'Ala Chus i tota aquesta colla pessigolla que doncs, portaran el que seria doncs, la presentació d'aquest festival. També estan convidats Nebulosa, que van ser aquells que ens van representar en el seu moment.
Sí,
aquell matrimoni que torna una altra vegada al Benidorm Fest, i això després de 2 anys, i concretament diuen que Eurovisió no es podia permetre que guanyéssim el dia, bueno, quan s'hi van presentar, perquè hagués estat una cosa revolucionària, no?
Ah, sí, la zorra, no recordava. I l'hem passat la diva, i la Melody.
Exacte. Sí. Bueno, pues aquest és el matrimoni de Maria Bast i Marc de Sousa, Nebulosa, que també doncs estaran i participaran del festival d'aquest, del Benidorm Fest. Voy a salir a la calle a gritar lo que siento a los cuatro vientos. Una diva sencilla como un simple mortal. Amelo. Una diva no
pisa nadie para... Que va quedar fatal, Va haver polèmica. Perquè després, no sé, no va
polèmica...
tenir els mitjans. Amb tot.
La ara qüestió... hi ha polèmica amb el passapalabra.
Ah, sí.
Hi ha polèmica per l'última resposta. Jo, de tota manera, et dic una cosa, com he vist les imatges, sí que t'haig de dir que la contesta d'ella no és massa clara. Això jo ho vaig notar-ho a la tele. Bueno, clar, on ho vaig veure, no, perquè ho vaig veure a la tele. I sí, no, però no ho sé. Bé, però com dèiem, no? Com es fa polèmica de tot. Pues apa, fot-li gas tu. Aviam, continua, evidentment, tot el show de Bad Bunny, que a més anava vestit de Zara, ojo el dato, que com diu aquí els amics de La Vanguardia, Bad Bunny gana la Super Bowl a Trump. És un artista, aquest tio, ja t'ho vaig dir. I si a sobre cantés bé ja seria l'hòstia, o sigui que...
És que és aquesta manera de cantar, però
sí,
jo crec que canta bé.
A mi no m'agrada. A mi quan canta no m'agrada.
La música a mi m'agrada.
Sí, no, està molt bé la música, sí.
Puerto Rico. Contigo
iban besar. A mi aquí no... No m'entra.
Fora, doncs, au, fora.
No, deixa'l, no, perquè, escolta, aviam, no se li pot discutir l'èxit amb aquest nano que, escolta, se'l mereix i tot, Però, bueno, és allò de dir que a mi, personalment, el senyor aquest cantant, la veu, no em diu absolutament res. La música sí, La música m'agrada, Bueno, doncs, escoltin, per què dic això? Perquè, cony, allà del Super Bowl, menys la Candela i jo, hi era tothom. Perquè, de veritat, ara veig que també... És que un engrapat de gent coneguda, de supercelebrities, de celebrities, de tot, Bueno, pues ara resulta que també hi eren, allà, la Kim Kardashian i el Lewis Hamilton, el pilot de Fórmula 1,
sí.
Diu, després de mesos de rumors, doncs aquesta celebrity de 45 anys i el pilot de Fórmula 1, que ja en té 41, que tampoc és un criu.
Home.
Doncs van fer la seva aparició pública a la final d'aquesta Super Bowl, aquesta final americana de futbol americà, la NFL, i la parella doncs va escollir aquest escenari de màxima, diguem-ne, exposició mediàtica per fer el seu debut oficial com a parella. Va estar molt bé, no? Així ja tothom sabem, doncs, que en principi, tant un com l'altre, són nuvis. Després també tenim la... No sé si... Bueno, és la dona de Kay West. No de Jim West.
No.
No, de Kane... Aquest és rapero, també.
Kane West
no és rapero?
Sí, és raper.
Que sí? Sí. Bueno, doncs pues, la Bianca Censori... doncs diu aquí que defensa els seus nus com a art, no? La veritat és que, com comenta aquí la notícia, diu, mai ningú havia tingut tanta visibilitat en parlar. Concretament, ho ha fet aquesta noia a Vanity Fair i assegura que les seves provocatives aparicions nua són fruit d'una col·laboració artística amb el seu marit, Kay West, i nega que aquest home doncs li hagués imposat fer aquestes fotografies que ha fet aquesta noia i que, bueno, que ja hi ha doncs, un cert rebombori. Bueno, i després també felicitar els prínceps de Brunei que han estat pares d'una nena.
Sí. Me n'alegro.
Sí. Abdul Maten, de 34 anys, i Anisha, de 31, que són els prínceps de Brunei. Aquí, a aquest lloc, hi ha molt taler, eh? Aquest, el de Brunei, té molts... Ja. Molts
I el poble?
El poble... Pues narinan, com l'OTAN, igual. Bé, i després també una altra cosa, perquè seguim molt de prop, ens interessa una barbaritat i ho seguim molt de prop, el Marius Björk, que és el Borg, que és el fill de la Metemarit.
Ai, calla.
Sí, bueno, diuen aquí que no rep cap tracte especial.
No, per ser el fill de qui és.
Això mateix, perquè ell està a la presó d'Oslo. I també una altra cosa a comentar, i és que Camila Morrone...
Qui és aquesta?
Pues, bueno, pues aquesta és una actriu. I és una actriu que és la fillastra d'Al Pacino i la nòvia de Leonardo DiCaprio. I la veritat és que, bueno, pues s'ha guanyat una posició actual important a força de treball, de feina i de talent, no pel fet de ser la fillastra de l'Al Pacino, la nòvia del Leonardo DiCaprio, doncs ja tot és allò bufar i fer ampolles, no?
Ja.
O soplar i fer botelles. No, nena, per a nada. Actualment està rodant una versió de l'Edat de la Innocència, molt bona pel·lícula, on ella dona vida a la comtessa Helen Olenska, que això ho va fer-ho a l'any 93 la Michelle Pfeiffer. És un remake d'aquesta pel·lícula. I a més està com intèrpret principal amb el paper femení de la segona temporada d'una sèrie que es diu El Infiltrado.
Molt
bé. O sigui que no se li acaba la feina, eh? Té feina, eh? Aquesta mossa Camila Morrone, eh? No tinc el nom. Bueno, el sol ha sortit a les 7:59 minuts, tot i que està molt núvol i plou, almenys a l'hora que començàvem el programa estava plovent força aquí a la parròquia del Camp.
Sí.
Doncs res, el sol ha sortit, com dic, a les 7:59 minuts, se n'anirà a les 6 de la tarda, 19 minuts. Avui tindrem 10 hores i 20 minutets de llum diurna, i el punt més alt, doncs, a la 1:09. Pel que fa a la temperatura, mínima de 3 i màxima que s'espera de 12, tot i que la sensació sembla, doncs, de menys temperatura, no? Al matí neu a 2.100 metres.
A veure.
I a la nit a 2.400. Pujarà encara una mica més, però bueno, si no hi han d'anar a fotre res, pues no veuran nevar. La lluna minvant, el 46% il·luminada, i aquest és el refrany d'avui.
Que és molt conegut.
És molt conegut.
El febrer de cap o de cua l'ha de fer. O tot ell sencer, també podríem afegir, eh?
Mhm. Bueno. Doncs apa, anem a repassar una mica els titulars, com fem sempre, dels diaris. Comença la Candela. Amb els titulars de les diaris digitals.
Mhm. Començarem avui amb Digitaland.
Digitaland.
Govern vol la gratuïtat del túnel del Pimorán davant el tall de 3 mesos. És que tela, eh?
Té la
de la RN20.
Sí, sí, tela.
Ho ha demanat formalment a l'executiu francès.
Uh-huh.
Això que s'estendrà durant 3 mesos, aquest tall.
Déu-n'hi-do.
El 75,7% de les pensions de solidaritat per la gent gran són per no andorrans. També, atenció a aquesta alerta per correu suplantant Andorra Telecom amb reemborsaments falsos. I els dietistes i nutricionistes s'integraran a la cartera de serveis sanitaris. I ja la resta ja són temes d'ahir, eh?
Molt bé. Doncs el diari d'Andorra ens parla d'una de cada 4 compres immobiliàries és de gent no resident. Una sí. De cada 4, eh?
Sí, sí.
Per altra banda, també, en llibertat, l'acusat de violar a una noia a una discoteca de la capital, és a dir, d'Andorra la Vella.
Mhm. Uh-huh.
I, per altra banda, això em sembla que ens ho deia el Joan Marc, que, per cert, avui el tindrem,
sí.
em sembla que era ell, que els socis del Barça...
Ah, sí, podran votar aquí.
Correcte. Mm. Podran votar amb una seu d'aquí d'Andorra. Bé, aquest problema de la, aquest tram de carretera entre Marens i Axe de Termes. Ho he dit bé? Cada vegada veig que...
Sí, vas millorant, no?
El francès, eh? Sí, 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 sí. Bueno, doncs França deixa aïllat el pas tota la temporada d'hivern. És evident que el pas doncs, faran una festa
per, sí, home, i tant.
Per celebrar-ho, eh? Sí, sí. Bueno, ho estan muntant, eh? Igual porten a...
Aquest, el Bad Bunny.
No, el Bad Bunny no ho crec, però el David Guetta, a veure si ve algun dia. No,
home, no.
Vaig quedar amb les ganes de veure'l.
No cal.
Em dic que vindrien i no va venir.
Bueno, però si va venir la primera vegada, sí, però després sí. No sé... Què...
Sí, és veritat, és veritat. Ah. Bueno, doncs això, tota la temporada d'hivern aïllat el pas de la casa, el tall de la RN20 s'allargarà com a mínim 3 mesos. Per altra banda, descartada cap obertura parcial en la situació doncs, que hi ha actualment i s'instal·larà una xarxa de contenció als talussos que hi puguin haver. També, bueno, com és natural, normal, ball de retrets sobre la gestió de la crisi que en aquest cas hi ha a la frontera. Mm. Per altra banda, també hi ha una fotografia de la Cande Moreno, pobreta.
Ah, sí.
Des d'aquí. Però que es posi...
Està pendent d'operar-se i
sí,
de tornar cap
sí,
aquí.
Sí, sí. Hi ha la fotografia de l'evacuació...
Amb helicòpter.
Amb helicòpter de la, sí. de la Cande Moreno. Diu aquí, podria ser molt pitjor. I la fotografia és bastant, bastant impressionant. És un xicot... que doncs està al costat de la llitera que baixa de l'helicòpter i és una molt bona fotografia. Bueno, per altra banda, l'Eurocambra que fa un pas endavant i vota demà l'informe d'acord d'associació. Més coses, el superior que avala la andorranització de la justícia desplegada a la llei. Pensava que no podria acabar de dir-la, aquesta paraula. Bueno, i després el nou... Atenció, això està molt bé. Perquè ahir la Rosa Gili va estar a Diari Televisió, li van fer una entrevista, i de les moltes coses que va dir, doncs em va dir una doncs, que està molt bé. Diu, el nou Pope, doncs, en aquest cas d'Escaldes, limitarà a 5 plantes, als edificis. I això està molt bé, eh? La revisió urbanística fixa topalls d'alçada i manté la moratòria de llicències.
Molt bé, doncs.
Està molt bé, Rosa, molt bé.
Anem amb l'altaveu, neguit per les reclassificacions. L'anul·lació judicial de la revisió de nivells aflora deficiències. També el pas en estat de xoc.
Ja, com a clar, tu diràs.
Aquests 3 mesos de tall a la RN20, anant bé.
Ja, tu.
Això se sabia ahir. La cònsul d'en Camp que assegura que es farà tot el possible per ajudar els negocis del pas.
Clar.
Els sindicats de treballadors de la capital i la Massana que demanen actualitzar les graelles salarials i ja se sap qui s'ha endut el 15è Premi Carlemany pel foment de la lectura.
Ah,
és un escriptor i guionista de Sabadell que es diu Toni Mata.
Ah, em pensava que el Mangot.
No.
Vaja.
No sé si s'hi ha presentat,
no
eh?
No ho sé, no ho sé.
El guardó està dotat amb 8.500 euros i l'obra porta per nom El Centre del Món.
Molt bé. Felicitats.
I també el laboratori clínic de l'hospital que redueix el temps d'identificació de bacteris amb un nou sistema d'anàlisi i també amb sanitat. La incidència de la grip cau per sota del llindar epidèmic, però afecta especialment la gent gran.
Molt bé. Anem amb el Bon Dia, que diu que el preu del metre quadrat és de 4.547 euros.
Està bé.
Està bé.
Passa-me un quilo.
Sí, s'ha duplicat des del 2020. Bèsties. La compra per a estrangers s'ha multiplicat per 2 el 2025 i el govern ho atribueix a la moratòria. Més coses. Escaldes continua sent la parròquia més cara, que m'han de dir. L'any passat es comprava doncs, a 6.117 euros. Andorra la Vella registra un lleuger descens, però tot i així es pagava a 4.885 euros. Mm. I Sant Julià de Lòria, és la que va créixer més fins a arribar als 3.335 euros. Mm. És que no em surt això de persuadir...
És que no sé què vols dir. Ricky.
Bueno, és igual,
no
Candela.
No et puc ajudar.
No t'amoïnis. Jo suposo que ha quedat clar que en aquest cas Sant Julià és la que va créixer més fins a arribar als 3.335 euros. Mm. Bé, després, això, la RN20 estarà tallada 3 mesos. L'USDA, que posa els ulls en l'antiga seu de telèfons per ampliar instal·lacions. Encamp, que destinarà 402.000 euros a remodelar el centre esportiu del Pas. Comprar i rehabilitar el cinema Esguiu costaria 6 milions d'euros.
Això a Seu, no? Clar.
Això el cinema Esguiu. I bueno, pues està també la Cande Moreno, que diu que estic bastant positiva dintre del que cap. No? I els casos atesos pel Servei d'Igualtat no paren de créixer fins a 15 al 2025. I ja està.
Molt bé.
Ja està.
Avui ens volem fixar en una frase, si és que realment la va dir ell, no? Del gran Jaume Peric. La gent jove està convençuda que té la veritat.
Ah, sí.
Malauradament, quan aconsegueixen imposar-la, ja no són ni joves ni és veritat.
El que volia dir era percentualment.
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 Molt bé.
Sí. Esforç, perquè si no...
No, ja ho veig.
Quedes com un...
Avui és Santa Escolàstica.
Sí, Escolàstica, sí.
Va ser verge. I germana de Sant Benedicte.
Sí, Sant Benet.
Italiana.
Sí.
Germana bessona, eh?
Bessona. No teníem massa bon rotllo, eh?
Amb qui?
Amb el germà. Mm. Sí.
Doncs, quan el seu germà va fer realitat l'abadia de Monte Cassino, ella va coordinar un convent femení. I és que ambdós van influir en la societat del seu temps, deixant pilars ferms per la posteritat. I un cop a l'any, els germans es veien en alguna casa de coneguts perquè no podien visitar-se els seus convents. Clar, perquè... No eren mixtes.
No.
Els convents, ara, tampoc.
No.
Que jo sàpiga.
Sí. No era allò que deien, los chicos con las chicas tienen que estar, no?
No,
era
jo no penso.
Era tot el revés, los bravos, home.
Durant una d'aquestes trobades, la Escolàstica va presagiar la mort del seu germà i va resar perquè no passés. Mm. I un inesperat temporal va sorgir per impedir la partida de Benet. Així que va ser com una mena de miracle, eh?
Exacte.
Doncs res. Santa Escolàstica, avui... No conec ningú que es digui Escolàstica.
No, jo tampoc.
També és Santa Sotera, tampoc conec ningú, Sant Silvà.
Bueno, n'hi ha més, eh? Per exemple, hi ha...
Calarampo.
Que... Sí, Porfirio.
Daucto.
Daucto.
Zòtic.
Amancio sí, aquest sí que el conec, aquest era un jugador de futbol. Bueno, portava el nom de Sant Amancio, un jugador de futbol molt important de l'època del Real Madrid. Amancio Amaro.
Sant Silvà de Terresina, Sant Troià de Centa, Sant Protadi, Santa Austreberta, Sant Guillem de Malavall, i ja ho tindrem.
Molt bé. Felicitem també a la exesportista d'alterofília, la Lídia Valentín, que aquesta noia doncs, va fer coses importants dins del món de l'halterofília, en aquest cas femení, que fa 41 anys.
Molt bé, ara felicitats.
Ja. Sí, i després també a la filla de Bruce Dern, Laura Dern, que en fa 59, i a una actriu fantàstica, la Fiorella Faltoiano, aquesta actriu que ja avui en fa 76. Que Déu-n'hi-do. Moltes felicitats i que tingueu un bon dia tots i totes.
Anem a posar-hi música i avui, en primer lloc, posem música de pel·lícula, però esclar, algú va compondre això.
O tu diràs.
Doncs una persona ben coneguda, Jerry Goldsmith.
Exacte.
Nascut el 1929, 10 de febrer. Amb ell també es deu, doncs, per exemple, El planeta dels simis.
Sí.
La saga Star Trek.
Sí, per la tele.
La banda sonora de Papillon.
Sí. Mm. Patton.
És el que estem escoltant.
És el que estem escoltant. Doncs, sí, avui hagués fet anys Jerry Goldsmith, ens va deixar el 2004, però sí que volíem recordar-ho. I també el 10 de febrer del 2008, Amy Winehouse va ser la gran guanyadora dels premis Grammy.
Se'n van portar 5.
5.
Millor nova artista, disc de l'any i cançó de l'any.
Ni més ni menys.
Ara anem al 2010, perquè Bob Dylan va tocar per primera vegada a la Casa Blanca dins del In Performance at the White House, dedicat a celebrar la música del moviment dels drets civils. A Mr. Dylan van actuar la Natalie Cole, Jennifer Hudson, John Legend, John Mellencamp, Smokey Robinson, Seal i Blind Boys of Alabama. Els mestres de cerimònia van ser Morgan Freeman i Queen Latifah. Aleshores era president Barack Obama i el vicepresident Joe Biden.
Que bonica és aquesta cançó.
Molt bé.
Molt bé, doncs avui també farem i escoltarem una cançó ja mítica, Mítica, tot i que n'ha fet moltes. Però avui, 10 de febrer de 1937, va néixer la gran Roberta Flack. I què? Doncs, home, entre les cançons, de les moltes que va fer i va cantar, doncs, home, en destaca una, especialment un lent d'aquells fantàstics que es posava a les discoteques. Mm. Quan arribaven els lents, hi havia les dues tandes ràpides i lentes, no? Sí.
És del 1973, és la conegudíssima Killing Me Softly. Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. Thank you.
passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Ràdio Valira. Celebrem 40 anys. Amb tu i amb el suport de...
Electrodomèstics Martínez. Zona Assegurances. Restaurant Pizzeria Venècia. Electricitat i extintors Escoem. Viatges Vilanova.
Ràdio Valira. La banda sonora de la teva vida.
Andorra 2000 Carrefour estalvia amb el 3x2 amb més de 500 productes de les seccions d'alimentació. Sí, sí, t'emportes 3 unitats i en pagues només 2. Com el bacó fumat Monells de 110 grams. Comprant-ne 3, la unitat surt per només 99 cèntims. O els llegums cuits de diferents varietats Carrefour de 400 grams. Comprant-ne 3, la unitat surt per només 66 cèntims. I avui dimarts aprofita el 10% de descompte en tota la fruiteria i gaudeix de la millor fruita i verdura del mercat al millor preu. Vine a Andorra 2000 Carrefour i estalvia cada dia.
100% preus baixos. Andorra 2000.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
L'univers del Miralles.
Doncs apa, som-hi. Estàvem parlant amb el Joan Marc ara en micro tancat.
Sí.
No, del tema aquest de, del pas de la casa, que
sí,
comentava que és super, hiper perillós. El despendiment...
Oh, clar, clar. Evidentment.
Clar, vull dir, a veure.
Evidentment, evidentment. No, què tal, Joan Marc, com estàs?
Risc. Hola, molt bé, molt bé.
Sí? Sí.
Bueno, celebrem, sí. Ho celebrem. Sí, 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 home,
no,
clar.
Això de l'hospitalet, bueno, de la carretera, de
sí,
la
gent, sí.
Ara acaba d'haver una reunió entre el ministre Raül Ferrer i les autoritats franceses, que ha anat el Raül Ferrer a visitar com està el tema allí sobre el terreny.
Mm-hmm.
I no, deien que clar, que hi ha una roca de més de 500 metres cúbics, que està en una posició molt, molt inestable. 500 metres cúbics és com unes 1.000 tonelades, de roca.
Déu-n'hi-do,
clar. I que hi ha unes roques que estan a sobre, que tindrien el perill de caure sobre aquesta i de fer-ho caure tot.
Mm.
I que la cosa està en molt, molt mala situació,
yeah,
però que potser hi hauria la possibilitat d'obrir un pas alternatiu abans dels 3 mesos, si s'arriba a estabilitzar el terreny, evidentment. Abans de reconstruir, perquè clar, s'ha de reconstruir la carretera, que ha quedat completament destruïda. I bueno, no és senzill, perquè dependrà de la meteorologia, i ja sabem que aquest hivern, avui hem vist que aquest hivern era complicada.
Sí, sí, i tant, i tant. Està molt moll, vull dir, no para de ploure.
Sí, no, i a més, a veure, que és culpa d'aquesta meteorologia, que tinguem tants
desprestiments
aquests mesos, perquè hem passat per una època de sequera, amb temperatures que han sigut bastant caloroses per al que estàvem acostumats, i ara ha començat a fer fred i hi ha molta humitat, i doncs totes aquestes grietes que s'han anat formant s'han obert i han començat a caure rocs per tot arreu. És que no és només aquí, s'ha vist, que a Catalunya, s'ha vist, bueno, es veu una miqueta a tot arreu,
Mira com està Andalusia. És impressionant, a més les cascudes dels rius brutals.
Déu-n'hi-do. Un petit incís, que és que m'ha fet gràcia, i dic, mira, avui que tenim el Joan Marc, ho he llegit, es veu que hi ha un grup de 4 estudiants de l'Institut de Tremp que estan acabant de crear un coet per participar en el concurs CANSAT de l'Agència Espacial Europea aquesta primavera.
Mira.
Sí.
O sigui, no, que estan interessats per això, sí. És un... Un coet de la mida d'una llauna de refresc, capacitat per dur a terme missions primàries, com captar dades de temperatura i pressió de l'atmosfera, enviar les dades en temps real i caure a una velocitat determinada.
Bueno, el desig és que els hi surti un coet millor que el que els hi surt a l'Elon Musk, eh? Perquè...
No, jo molt bé, molt bé que...
Aquests joves,
clar.
Hi ha molts d'aquests concursos que organitza l'Agència Espacial Europea.
Sí.
També hi ha altres concursos d'astronomia, coses així, que organitza l'Unió Astronòmica Internacional i que també organitza l'Observatori Europeu Astral i tot. L'únic problema que tenen aquests concursos molt sovint és que es fan en anglès i doncs les escoles de per aquí tenen recances a apuntar-se, a participar. Però vaja, pot ser una cosa, una col·laboració entre les classes d'anglès i les classes de ciència i que participin, jo us animo, que és molt gratificant participar i molt sovint pues, porta premis importants i reconeixements importants per a aquestes escoles.
Ja. Tu has participat alguna vegada en alguna història d'aquestes?
No. he fet de jurat.
Molt bé.
Bueno.
Sí. Doncs res, escolta, que tenim al rebost temes.
Sí, sí.
Que els hem de treure.
Sí, ens vam quedar amb el tema.
Sí, això es cobriran, eh?
Som-hi, doncs vinga.
No, però teníem aquell equip que va voler, bueno, ha intentat lligar i que estava ja cansat d'estar allà al laboratori i va dir, anem a lligar una mica, no? I doncs ens vam quedar a saber si va lligar o no va lligar aquest equip.
Amb algun lligat.
Veus? Aquell lligat, Joan Marc, aquell lligat.
Mira, a veure, estem parlant d'un descobriment que va fer el James Webb al poc de llançar-se i al poc d'estar en funcionament, que són els petits punts vermells. Ens hem parlat diverses vegades.
Sí, i tant, hem parlat, sí.
Són aquests objectes que estan a molta, molta distància, a prop de l'origen de l'univers, és a dir, a uns 13.000 milions d'anys llums de distància, poc després del Big Bang, i que han aparegut una miqueta a tot arreu, a totes les imatges que agafa el James Webb, i que es correspon a una població d'objectes que no sabem encara ben bé el que poden ser. Una de les teories que més, diguem-ne, més èxit ha tingut per descriure aquests objectes i que més consens ha generat és que aquests objectes serien forats negres supermassius en formació, en els quals estaria caient molt de gas, i això faria que siguessin tan lluminosos com els veiem, i que es correspondrien a aquestes característiques d'objectes que veiem fins ara. Doncs hi ha hagut un grup de l'Universitat de Maynooth, que és una universitat irlandesa, que ha intentat lligar aquests petits punts vermells que veiem, que serien forats negres supermassius en formació, amb els que ja existeixen en el centre de les galàxies que estan en el nostre entorn, que com la nostra, en el centre de la nostra galàxia i de totes les galàxies que veiem en el nostre entorn, hi ha forats supermassius que fan centenars de milions de vegades la massa del nostre Sol, i que no sabem com s'han pogut originar. I doncs la idea que han tingut aquests investigadors és a veure si aquests punts vermells podrien ser l'origen dels forats negres que teníem en els centres de les nostres galàxies avui en dia. I que les galàxies s'haguessin format al voltant d'aquests petits punts vermells i doncs originessin les galàxies que coneixem actualment. I com ho han fet això? Com ho han lligat? Han estudiat com podria créixer un forat vermell supermassiu en les condicions en les que es troben aquests petits punts vermells. Han agafat dues hipòtesis. Una és que aquests forats negres neixen d'una llavor lleugera, una llavor que es faria entre 10 i 100 vegades la massa del Sol, que podria originar-se a partir d'un estel, d'un estel força massiu, prop similar als que coneixem avui en dia, que tindria la seva vida i al final de la seva vida explota i queda aquest forat negre, aquest estel de neutrons que col·lapsa en forat negre, i aleshores, com que al seu voltant hi hauria molt gas de calent, aniria xupant aquest gas calent, l'aniria xupant força, i al xupar aquest gas calent que hi ha al seu voltant, s'aniria engreixant i doncs a partir d'una massa de 10 o 100 masses solars, passaria a fer milers de vegades masses solars i després s'ajuntarien diversos forats negres de milers de masses solars per fer forats negres de milions de masses solars o de centenars de milions de masses solars. Van veure que si s'utilitzava uns mecanismes normals, utilitzant simulacions per ordenador, si s'utilitzaven mecanismes normals, no arribaven a temps per fer créixer aquests forats negres com voldrien i per arribar al que veiem d'aquests petits punts vermells. Necessiten un mecanisme que es diu mecanisme super-Eddington. Què és l'Eddington o l'acreció d'Eddington, el límit d'acreció d'Eddington? Bueno, és molt senzill. Imagineu-vos una banyera en la qual tens el forat del desaigüe que hi cau aigua. Ho heu experimentat segurament molt sovint. Quan tu deixes anar aigua per aquest forat fins a un cert límit, el forat va tragant. Però quan sobrepassa el límit d'aigua que el forat traga, aleshores es comença a col·lapsar, ja no traga més. Sí que va tragant a poc a poc en el forat, però ja veieu que la banyera es va emplenant, perquè no traga pou, tot i el forat està obert. Pues, pels forats negres és una miqueta el mateix. Si la quantitat de gas que va caient al forat negre es compensa amb la radiació que produeix i que impedeix que el gas vagi caient, perquè quan cau el gas a dintre del forat negre produeix calor i produeix radiació que té l'efecte contrari de fer caure, que empeny el gas cap a fora, la radiació, i la gravetat l'empeny cap a dins, però quan més gas va caient, més radiació produeix, més energia i calor produeix i més empeny el gas cap a fora. Arriba un moment que el forat negre ja no pot tragar més gas. Miqueta com el forat de la banyera ja no pot tragar més aigua. I això és el que en diuen el límit d'Eddington. Però aquest límit d'Eddington, tot i que teòricament no es podria sobrepassar, en el cas dels forats negres sí que es pot sobrepassar, és el que en diuen el super-Eddington, perquè no tota l'energia del gas que va caient es transforma en... o tot el gas que va caient es transforma en energia que empenya el gas cap a fora, sinó que hi ha una part d'aquesta energia que es perd en el constituent mateix del forat negre, en el límit del forat negre. Es perd amb altres tipus d'energia que no empenyen el gas cap a fora. I doncs pot arribar, diguem-ne, per uns moments puntuals, no per molt de temps, però per uns moments puntuals pot arribar a tragar molt més del que teòricament podria tragar aquell forat. Llavors, quan sobrepassa aquest límit, s'engreixa de cop, fa una espècie d'expansió brutal i es pot engreixar de cop i doncs pot arribar a crear forats negres supermassius, tot i que no en poc de temps.
No pots rebentar, també.
Les condicions que hi ha en aquest entorn d'inici de l'univers, en el qual hi ha molta densitat de gas que està molt calent i que hi ha pues, molta densitat.
Però, Joan Marc, no pot rebentar-se?
No, perquè el forat negre es va engreixant. I no rebenta. Cada vegada que s'engreixa va engullint més gas.
Val? Sí, però podria també esclatar, no? Vull dir...
No, perquè té una capacitat infinita de tragar.
Vale.
I doncs, el que han demostrat aquests investigadors és que sí que sembla que a partir d'aquests petits punts vermells es podria crear pues, els forats negres supermassius que es veuen en les galàxies d'avui en dia. Ells arriben a crear forats negres tant amb llavor lleugera com amb llavor pesada. La llavor pesada no expliquen ben bé com es crearia, però en parlarem ara mateix. Arriben a crear forats negres que no arriben ben bé a la massa dels forats negres que es veuen al centre de les galàxies que coneixem, sinó que arriben a una desena part d'aquesta massa. Però diuen que després, amb l'evolució, és a dir, quan amb l'evolució en el temps, des de 13.000 milions d'anys fins ara, pues, aquests forats negres es poden ajuntar i poden arribar a la massa. Ells no ho han simulat, no han fet els càlculs, i doncs no hi han arribat. Però diuen que vaja, que és un bon punt de partida per creure que sí que podrien ser els forats negres, o com a mínim els inicis dels forats negres que veiem avui en dia, en el centre de les galàxies. Mm.
Hem de parlar d'en James.
Sí.
En James
Webb. No, esperem.
No, perquè hem de seguir parlant de punts, punts vermells.
Ara parlem dels punts vermells i parlem d'això que ells no expliquen en aquest article, però que un altre grup sí que ha intentat explicar què podrien ser les llavors pesades d'aquests petits punts vermells.
Ja. Escolta, Joan Marc, lo d'aquests punts vermells són vermells, no?
Són vermells perquè la llum que ens arriba ens ve de tan lluny, tan lluny, tan lluny, tan lluny,
sí,
que s'ha tornat molt més vermella del que és realment. És el que en diuen el corriment cap al roig.
Ja. No, se li diu punt vermell per dir-li alguna cosa, però que són vermells, vermells.
Sí, són vermells perquè només ens arriba la part vermella de la llum, o ens arriba envermellada,
perquè ha
viatjat durant molt de temps, l'univers s'ha expandit durant el viatge i la llum s'ha estirat i s'ha tornat més vermella del que era originalment. La llum blava no ens arriba. Era llum blava, però quan ens arriba a nosaltres ja s'ha tornat vermella.
Ja és vermella.
I per això apareixen vermells en les imatges que obté el James Webb. I doncs, què podrien ser aquestes llavors pesades, que encara seria millor? Ja fa 20 anys, una col·lega i amiga meva, que es deia Priya, o que es diu Priya Natarayan, que ara està treballant a Yale, doncs ja va desenvolupar una teoria de que es podrien formar forats negres sense passar per la formació d'un estel. Se n'hi parlen molt sovint, els forats negres es formen a partir d'un estel que viu, mor, explota, i el que queda en el centre col·lapsa gravitacionalment i crea el forat negre. Pues ella va desenvolupar una teoria ja fa 20 anys que deia que, donades les bones condicions, potser es podrien formar forats negres directament a partir del gas, del col·lapse de núvols de gas gegants. És com diuen, col·lapse directe, o formació de col·lapse directe de forats negres. I això és el que podríem estar veient amb aquests petits punts vermells. I un grup d'astrònoms també han fet unes simulacions, són de l'Universitat de Ginebra, aquests astrònoms, han fet unes simulacions i han vist que amb les condicions que es donen en aquest moment de l'univers, amb gas que és hidrogen pur, gairebé, perquè estem en un temps en l'univers on encara no s'havien format estels i els metals pesats que coneixem avui en dia es formen en el centre dels estels, però si no s'havien format estels, doncs el gas que hi havia en aquella època era gairebé hidrogen al 100%, doncs aquest hidrogen té la capacitat de col·lapsar directament formant un núvol molt gros de centenars de milers de milions de masses solars, i al centre aquest núvol pot arribar a col·lapsar sense fer reaccions de fusió termonuclears, sense formar un estel. La gravetat en aquests núvols que són completament de gas i hidrogen molt dens, la gravetat és més forta que fins i tot les reaccions de fusió nuclear, i faria que es formarien forats negres de manera directa, i doncs que és el que podríem estar veient. I quedaria com una espècie d'atmosfera de gas, que és la que cauria a dintre d'aquests forats negres que es formarien de manera directa i que alimentaria i que es permetria veure aquesta formació, veure aquests petits punts, aquests punts vermells. Les simulacions que hem fet amb ordenador, simulacions d'alta resolució, hidrodinàmiques, pues, sembla que, és, que alimenten la teoria de que això seria possible.
Molt bé, doncs estupendo.
I doncs sí, sí que podríem veure, que podríem estar veient allà com es formen aquests forats negres, que avui en dia ja no es formen perquè el gas que veiem avui en dia està massa contaminat d'elements pesats i fa que es fragmenti aquests núvols de gas, es fragmenten aquests núvols de gas i no arribes a tindre prou massa suficient per fer un col·lapse directe, per formar un forat negre de col·lapse directe.
Molt bé, ens dona temps per parlar d'aquest altre tema, que també, ja que estem amb el Jim
Webb. Potser ho esperem per la setmana vinent.
Sí, clar.
Vale.
Queda un parell de minuts i necessito una miqueta més.
Vale. Bueno, però que sapiguem que el titular és que el Jim Webb aquest, un altre rècord de distància amb una galàxia.
Sí, bueno, aquí ja no parlem de forats de petits punts vermells,
no
parlem realment d'una galàxia. Els petits punts vermells són rodonets i compactes, aquí ja veiem una cosa que és allargada, compacta i allargada, i ja seria més com les galàxies que coneixem avui en dia, però que estaria situada a 13.500 milions d'anys llum de distància, és a dir, uns mers 300 milions d'anys després del Big Bang.
Doncs la setmana que ve
en parlem
i ens en parla el Joan Marc.
Que tinguis molt bona setmana, eh?
Sí, noi.
I vosaltres també, sí, no?
Moltes gràcies.
Setmana de Copa...
Setmana de Copa.
Ho sento per l'Espanyol ahir.
Més ho sento jo, Joan Marc.
Jo no era optimista, eh?
Sí, ho sé.
Hi ha algun optimisme per la tertúlia, però... Sí.
No, en caída libre.
I a més també un era gol i no...
Bueno, això també, però a veure, sí, el primer gol a mi em va semblar que...
I sentit també jo, vaja.
Que era gol, ara, de tota manera és igual, encara que...
Tant se val.
Jo no hagués pitat falta, però vaja, l'àrbit l'ha de pitar i... Però vaja, quan perds 4-1 no pots
per això dir no.
Queixar-te de l'àrbit.
No ens podem queixar.
Bona setmana, amic. Parlem.
Vosaltres també i els oients també.
Adéu-siau.
Gràcies, Joan Marc, una abraçada. Cuidar-se.
Adéu. Doncs, segons per la una, butlletí, tertúlia i tornem a les 7.
Si Déu vol.
Adéu-siau.
Adéu.